TDT de Catalunya Ràdio comença el tercer temps. Avui amb el refresc de Fernando Polo.
El que està veient és que primer els ha de pessigar perquè aquest any hi ha risc de dormir-se. I allò de pensar que tot és més fàcil.
I també amb l'efecte Costa, la veu dels protagonistes i les conclusions de Ricard Torquemada.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
El Barça ha guanyat 2-0 l'Osasuna al Camp Nou, un partit seriós que ha hagut de treballar molt perquè l'Osasuna ha vingut a defensar-se i ho ha fet força bé i amb molts jugadors. Els dos gols del Barça els ha fet Rafinha i tots dos han arribat a la segona part, han trigat una mica a arribar. El primer, després d'un contraatac conduït perfectament per Pedri, Rafinha definit des de fora de l'àrea. En el segon, Rafinha ha marcat a porta buida després d'un mal refús de la defensa d'Osasuna. Una victòria més del Barça i en van 7 de consecutives a la Lliga. El Barça ha guanyat tots els partits de Lliga després de la derrota al Bernabéu i amb els 3 punts d'avui, momentàniament, es col·loca amb 7 punts més que l'equip de Xavi Alonso. Ricard, què t'ha agradat?
L'amplitud amb els extrems contra rivals tancats. Era una assignatura pendent del Barça que no havia tingut la temporada passada una opció com la de Rashford aquesta temporada. El Barça ja l'ha fet servir la segona part contra l'Eintracht quan perdia per 0-1 i avui contra una defensa de 5 com la de l'Osasuna i un equip tancat al darrere, molt reactiu. És molt important perquè no és només la capacitat de desequilibri que tinguin per fora Lamine Yamal o Rashford, més l'ajuda de Balde i Koundé. Jo crec que Koundé i Lamine Yamal estan més greixats que no pas Balde i Rashford, que a vegades amb espais tan reduïts, quan han d'atacar sense possibilitats de tenir molts metres de profunditat, no seran el moment. Necessiten més espais profunds. Koundé s'ha adaptat molt com a crossa de la Lamine Yamal i la banda dreta funciona millor. Però no és tant el que pots generar per fora, sinó el que obligues al rival a eixamplar molt la línia defensiva i que, per tant, per dintre, Pedri, Rafinha puguin participar més, que hi hagi més zones de xut exterior, perquè tota aquesta frontal l'Osasuna no la té tan controlada, perquè quan la pilota arriba a la banda, els tres centrals s'enfonsen, els laterals s'obren... És a dir, aixafes i a sobre no els dones la possibilitat de ser estrets, han de ser amples, i tu tens molts més espais. Crec que el Barça posicionalment ha atacat molt bé aquesta idea, ha estat intel·ligent i a mi m'ha agradat el partit. No és fàcil atacar contra dues línies tan poblades, tan pròximes i tan baixes. I crec que el Barça ha fet un molt bon partit contra... tenint en compte els elements. Hauria estat molt millor si el Barça hagués tingut més efectivitat. Crec que li ha faltat un punt de fortuna i de decisió, de determinació per obrir abans el marcador. Però és una fórmula interessant. La temporada passada amb Rafinha com a titular i quan no jugava Rafinha algun dia havíem vist obert Fermín a la banda, però no té tants recursos com té Rashford. Que Rashford ha decidit ser, o Flick ha decidit que Rashford sigui un extrem molt diferent a Rafinha o a Ferran. Quan Ferran jugava a la banda esquerra també anava dintre com va Rafinha, en canvi Rashford per dintre és que gairebé no el veiem. Per tant, ja ens hem acostumat a jugar amb dues ales quan cal, quan juguen Lamine Yamal i Rashford. I jo crec que el rendiment és positiu per a aquests partits contra equips que no s'hi vulguin exposar.
Dubtes?
No en tinc, que no hi ha cap migcampista al món com Pedri, ja ho puc dir. O sigui, hi ha migcampistes que poden tenir una influència en el joc com Pedri, com és Vitinha, per exemple, que per mi ara mateix són els dos millors migcampistes del món, però la capacitat que té Pedri per dirigir els ritmes de l'atac, per posar-hi gotes de talent només a l'abast d'uns jugadors com ell, de girar els 360 graus, que són els migcampistes que marquen diferències, perquè et poden sortir per un perfil, per l'altre, per l'esquerra, per la dreta, fer 180, fer 360, continuar girant, sempre està ben perfilat, fa servir el peu esquerre o el peu dret per obrir a una banda o per jugar a dintre, segons com convingui. Té paciència, és molt important aquest punt de paciència contra un equip que és molt vertical com el Barça. Pedri li dona el punt de pausa, el punt d'ajuntar l'equip, el punt de reivindicar-li a Rafinha que potser no cal xutar des del mig del camp. És a dir, algú que té el partit al cap i que li convé en cada moment al Barça. No hi ha migcampistes al món amb aquests registres, amb aquests perfils. Ja costa tenir-lo, costa trobar-los amb molta influència en el joc. Pedri mana i governa els partits i quan a la segona part veu, per exemple, que hi ha una transició oberta, quan no n'ha tingut mai cap al Barça, té la sensació que aquella és la del partit. I és la del partit, perquè el Barça pot córrer per primera vegada, ell dirigeix la transició i la dirigeix amb una conducció llarga, no dona la pilota abans, sinó que la porta fins al desenllaç i després connecta amb Rafinha al carril central. Però perquè Rafinha només hagi de controlar i xutar. Tota la resta ja ho ha decidit ell, que ha repartit els espais als companys de la transició i que la defensa s'ha colat mentre Pedri conduïa la pilota. Un tresor increïble el que té el Barça.
I què és el que no pots entendre?
Com ha encaixat també Gerard Martín a la posició de central. Ja sé que al Cornellà fa 2 anys Gerard Martín jugava de central i, per tant, que arribar al Barça li va obrir la continuïtat com a lateral esquerre, on també havia jugat. Una cosa és jugar al Cornellà a Primera Federació de central amb unes exigències i una altra és fer-ho al Barça. No té res a veure el que busca el Barça, el que buscava el Cornellà, l'alçada de la línia, la responsabilitat en pilota, com cobrir els espais a la teva esquena. El que fa molt bé són els fonaments defensius individuals, com avui hem vist posar-li el cos a Víctor Muñoz a plena velocitat, una possible falta no li han xiulat, una altra a la primera part li ha guanyat l'acció només amb el cos perquè sap que no pot anar, no pot córrer el mateix tan ràpid com Víctor Muñoz, com fa el pas endavant, com no té por de fer-lo fins i tot quan defensa i redueix els espais guanyant pilotes en el joc aeri, és a dir, fent-se fort perquè no la pilota que vola no superi a Gerard Martín i per tant se la trobi a l'esquena. I després paciència en pilota. Paciència però sense evitar prendre segons quina responsabilitat. Si arriba a zones de la frontal, la centrada diagonal, si pot filtrar una pilota profunda, la filtra. Avui no ha estat fi, però ha jugat dintre, ha volgut jugar amb Pedri, no ha estat precís, no ha estat encertat, però llegeix molt bé que li convé a l'equip cada cop que té la pilota. Una altra cosa és que després tingui aquest punt de precisió sempre o de dolçor. El Barça volia un central esquerre i Flick ha dit, escolta'm, doncs amb Gerard Martín, un jugador de la casa que sap quin és el seu rol, que entén perfectament la posició que ocupa, que és intel·ligent, que comprèn el joc i, per tant, si juga per fora o juga a l'eix, sap que té obligacions diferents i que va sumant titularitats com a central esquerre. Sé que hi haurà gent que està esperant la gran prova, no? Sí, molt bé, però quan arribi un partit amb les bèsties grosses, com reaccionarà Gerard Martín? Quan jugui contra un equip gran d'Europa, com reaccionarà Gerard Martín? Bé, doncs, mentrestant, ell va fent quilòmetres per estar preparat per aquell dia. Segurament la setmana que ve a Villarreal tindrà el primer gran examen.
Gerard Martín i el seu rendiment com a central, ja no és flor d'un dia, ha jugat, i molt bé en la majoria de casos, 6 dels últims 7 partits a la posició de central esquerra. L'únic partit que no ha jugat és el de la derrota al camp del Chelsea. I en aquests 6 partits, 6 victòries del Barça. La influència i la direcció de Pedri és el guia del joc del Barça. Avui ha deixat grans detalls i molt bones decisions. Clau, per exemple, en la conducció del contraatac del gol de Rafinha a l'1-0 i l'amplitud dels extrems per atacar rivals que es tanquen molt. El Barça ha utilitzat l'amplitud en 2 partits seguits contra l'Eintracht dimarts i avui contra l'Osasuna, que no eren fàcils per atacar. I aquí Rashford, des de l'esquerra, ajuda moltíssim per obrir el camp. Són les conclusions del Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio, després d'aquest Barça 2, Osasuna 0. Ara escoltarem Hansi Flick i sentirem l'efecte Costa.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
Ei, perdona, una estrella.
Ei, una estrella.
Perdona, una estrella.
Una estrella.
Què, un crit valent?
Vinga, tots units fent força.
Una estrella!
De seguida.
Estrella d'Am, la cervesa del Futbol Club Barcelona.
L'efecte Costa.
Bona nit, Jordi.
Bona nit, Ricard.
Mira, dos gols de Rafinha que han rematat el partit.
Sí, quan més complicat ho veia jo, sincerament. A mi la primera part m'ha agradat molt, la segona menys. Crec que...
Sí, és veritat que fins al gol de Rafinha la cosa queia, eh?
Sí, que... Rashford, que la primera part m'ha semblat que produïa molt, a la segona suposo que més cansat ha caigut. Lamine, que estic d'acord amb tu que ha fet un bon partit, però també millor la primera part que la segona des del meu punt de vista. En definitiva, jo crec que el Barça s'ha anat, no desesperant, perquè no he tingut aquesta sensació
no,
cap moment.
No l'he vist però, contra el rellotge.
Però sí que li ha caigut una mica la convicció aquella que tenia la primera part, que produïa i remenava, i ara movia l'arbre per aquí i ara per allà. Jo, la veritat és que la segona part no he tingut aquesta sensació, però mira, el futbol és així.
Bé, però ha perdut ritme, però és veritat que també el rival queda més erosionat i apareixen els espais. Però els partits maduren.
Al descans jo pensava que caurien abans ells que nosaltres, i fins al gol la veritat és que tenia la sensació contrària, que a ells els creixia la convicció i que el Barça, bé, li estava passant factura no trobar el camí de porteria, però per sort ho ha fet Rafinha. És que en un minut ha passat tot, per mi, totes les claus del partit. Per alguna raó ignota, l'entrenador Osasuna ha tret Víctor Muñoz del camp i gairebé no, sense obrir els ulls ja havia fet el gol Rafinha i s'ha acabat el partit.
Sí, sí, amb l'1-0 ja l'Osasuna, que no, ho havia confiat tot a no rebre gol, doncs s'ha genollat, s'ha
ratit. Ja ho ha dit, ja ho ha explicat perfectament Sergio Herrera quin era el pla de partit. I la veritat és que fins al gol l'havien portat bastant bé, tot i que és veritat, jo crec que això s'ha de remarcar, que el Barça a la primera part n'ha tingut de tan clares com a la segona per fer el gol abans.
A mi m'ha agradat la banda dreta, Lamine Yamal Koundé, l'atac posicional, els he vist molt,
sí,
molt connectats, molta complicitat.
És el que dius tu, es nota que fa molt de temps que juguen junts i que s'entenen i ja. Mira, no li vull treure cap mèrit a Koundé, però jugar al costat d'un tio que té la mirada futbolística de Lamine t'aclareix el camí. És a dir, Lamine a vegades veu projeccions en atac de Koundé que només veuria ell, o que només ell seria capaç de posar-te una pilota per habilitar-te. Llavors, és veritat que funciona... Vaja, si Koundé està pel que ha d'estar, generalment aquesta societat funciona molt bé.
Per cert, que no se m'oblidi, i espero que la Mireia m'escolti, perquè m'estigui sentint abans, prèviament, escoltar-me, el tema Lewandowski, que
sí,
aquí hi ha alguna cosa, algun tema físic segur, alguna petita molèstia, perquè és que s'escalfava amb xandall amb molt poca activitat.
Sí. Jo l'he vist, l'han ensenyat un parell o tres de cops a la tele, amb cara una mica circumspecta a la banqueta, no sé si perquè tenia alguna cosa o perquè li sorprenia tant com a nosaltres no...
Al final del partit estava somrient amb Rafinha un cop acabat el match.
No estic dient que hagi fet cap cara estranya, però el veia tot seriós, que, vaja, com si estigués una mica distret, però vaja, si al final reia, doncs res. Esperem
bé,
que no sigui res.
Ja i sabrem. Estat... Sí, havíem,
les coses com siguin, és que jo insisteixo una mica en el que he dit al descans. És veritat que a la segona part no hem trobat tant Ferran com a la primera.
No l'hem trobat
però
tant.
Però així com hi ha partits que tens la sensació que el partit demana crits Lewandowski, jo avui també l'hauria tret. De fet, hi ha hagut un punt que jo m'he posat més nerviós que l'equip i fins i tot que Flick, i he pensat, home... si moguéssim alguna cosa, perquè estàvem al 65...
Sí, sí, hem arribat al 70, el gol ha arribat al 79.
Hi ha hagut un moment que ells havien fet tots els canvis i nosaltres cap, i he pensat, home, doncs... Potser, però vaja, Flick ha tingut la sang freda necessària i quan podies tenir algun dubte, doncs Rafinha els esveït tots de cop.
Bé, intentarem esveir els dubtes també de Lewandowski. Carles, Ferran, quantes pilotes ha tocat?
Doncs... Ara, un moment, un segon.
Ah,
només, un segon.
Bé,
no, és fàcil.
Eren 7 a la primera, no?
Doncs s'ha acabat, Ferran, ha acabat amb 14.
7 i 7, eh? Sí. 14 pilotes, tu, en 90 minuts, Jordi Costa. Això,
no és
això defineix un davanter centre envoltat de centrals per tot arreu, eh?
Totalment, sí, sí, però jo insisteixo que crec que, tot i que avui no ha marcat, ha fet una...
Bé, et dic una cosa, el 2-0 l'inicia ell, quan gira, rep d'esquena, gira, obre la banda i ja pots córrer cap endavant i l'Osasuna cap enrere. Sí. Vull dir que poques intervencions, però totes han sentit. Molt bé, alguna cosa que vulguis destacar més?
Doncs mira, com que no el votaré, destacaré, i no seré original, Eric, m'ha tornat a fer la sensació que feia un partit molt, molt seriós i m'ha acabat de guanyar sent l'únic que li aguantava un sprint a Víctor Muñoz, que és la meva obsessió de la tarda, com podràs comprovar.
I l'obsessió cap a un gira, no, Víctor Muñoz?
No, és que, clar, gairebé no recordo gaire casos de jugadors. Aquest el coneixíem perquè teníem l'experiència de l'any passat al Clàssic, però és un jugador que jo crec que el 90% d'aficionats al futbol no el coneix. I ens ha estat a punt d'amargar la tarda.
L'has vist ràpid,
ràpidíssim, no hi havia manera de parar-lo.
Home, Eric té unes xifres bestials pel que fa a velocitat, el segon futbolista més ràpid del Barça.
Ja ho va dir, sí, això, el Bernat Coll. El Bernat Coll un dia ho va rescatar.
Qui el supera?
I ens va sorprendre. Qui?
Rashford.
Però és el segon més ràpid, més, o sigui, ràpid, més ràpid que Valde.
Sí, aquesta temporada, perquè fa el registre, sí.
Doncs ostres, no ho fa gens això, la sensació, eh?
No, gens, però molt bé.
Però la cursa aquella...
Exacte, aquest és l'examen per mesurar-lo.
Sí.
Perquè aquestes dades del Bernat Coll no semblin que van per una banda i la vida per una altra, aquell esprint ho demostra. Valde no ha pogut amb la jugada anterior, amb aquella transició, i en canvi Eric l'ha aguantat.
Però és que a més la jugada amb Eric no s'acaba a la ratlla de l'àrea, s'acaba a la ratlla de fons.
Sí, a la cantonada.
Jo ho he trobat descomunal.
Molt bé, doncs continuïtat per Eric al mig centre.
I De Jong haurà de continuar esperant. Suposo que jugarà a Guadalajara.
Bé, a Guadalajara tindrà oportunitat De Jong, i a Villarreal, en principi, si no passa res, doncs per Eric, i De Jong que haurà de menjar torrons a festes. I
com li va dir Flick, ha de millorar.
I em sembla bé. Millor.
Rafinha.
Gràcies.
Bona tarda.
A Catalunya Ràdio, la TDT.
El compromís d'MGC Mútua. Fomentem la salut i la prevenció de la malaltia. Invertim en recerca mèdica, sempre compromesos amb el teu benestar i el de la nostra societat. I sempre vetllant per la teva salut. Fundació MGC i MGC Mútua. La mútua dels mutualistes.
A Catalunya Ràdio, la TDT. La transmissió d'en Torquemada.
La vas conèixer ballant. Sonava la darrera, va trencar-me la cadera, l'Ola mi, ja mal.
El nen se'ns fa gran, el nen se'ns fa gran.
I jo que estava fatal.
El nen se'ns fa gran i avui ha tornat a aparèixer en una de les seves millors versions, o si més no, a mi m'ha agradat molt. Fernando, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Que al final, mira, el xut exterior, eh?
Jo sabeu que sempre ho dic, perquè és que davant de defensa...
Però avui no et queixaràs, eh?
No,
que la primera part havien xutat ja 6 vegades.
Rafinha, és al mig del camp, vull dir, imagina't.
Això és que t'ho ha explicat Deco, que s'havia de xutar des de fora l'àrea.
No, és que el Deco, si us en recordeu, ell xutava molt de fora l'àrea.
I marcava de rebot.
De rebot. Sí. Hi ha gent fins i tot que se'n recorda del gol de Deco, que és aquell que entra després de tocar un contrari.
És el Barça del segon equip que més gols fa de fora l'àrea després del Villarreal, a la Lliga.
Clar, és que 8
al Villarreal, 7 al Barça.
Amb defenses tan tancades, bueno, què has de fer? Clar, és difícil. Quan estàs fiant la combinació, les parets, i et surt tot, vale, però de vegades no succeeix.
Molt difícil amb la jugada combinada. Bé, el gol arriba en una transició que s'acaba amb un xut exterior. Sí. No és com els de la primera part, però vaja...
A la primera part han xutat de fora l'àrea, però han xutat amb el cul, eh?
Molt malament.
No, hi ha un Dèric bo.
Un Dèric bo, però hi ha d'altres que van una mica lluny. Però s'ha de provar.
Exacte, primer s'ha de provar i després es xutarà millor. Sí. Has patit o no a la segona part?
Si et dic la veritat...
No.
No massa, una miqueta, però no massa, perquè sí que crec que l'equip està tornant a agafar una mica el convenciment de la temporada passada.
Sí.
O sigui,
estem en aquesta línia.
Sí, aquest punt d'inflexió del Flick verbalitzant de que bé, els veu entrenar millor, de que el que vindrà després del Chelsea, que era difícil imaginar-s'ho, que seria positiu... Jo crec que això és cert, que jo crec que com més jugadors hi ha entrenant, més competència hi ha, com diu Flick, i es barallen entre ells per jugar... i el nivell puja. Llavors, home, s'havia de veure la careta avui de Lewandowski, que és un, bueno, un top.
Però tu no creus que tu creus que no tenia res?
És que és possible que tingui alguna molèstia, algun cop.
Un partit amb 0-0, el davanter golejador, el 70, que gairebé ni s'hagi escalfat, a mi m'ha estranyat. Bé, la Mireia intentarà resoldre-ho.
Això o que Flick té molta confiança amb el Ferran Torres.
Però tanta com per esgotar els 90 minuts i tenir Lewandowski de
l'encabona. A mi em sobtava que no es
perquè
confés.
Aleshores, hem d'esperar veure a Lewandowski jugant contra el Guadalajara?
Home, si avui tenia alguna molèstia, si que sembla que sí, el reservaran.
Això, per això, vull dir que, el que, és a dir, si no hi ha una molèstia, no s'entén.
Havia estat titular en 6 dels últims 8 partits, eh? És a dir, la normalitat era
contra
que jugués.
Contra l'Eintracht va jugar molts minuts...
Tu busco, va ser titular.
Perquè Ferran venia de fer el hat-trick i no va ser titular.
No és tant el tema de la titularitat com que el partit estigui 0-0 i que no s'escalfi el davanter golejador.
Home, quan ha cantat la Mireia...
Amb la càrrega de minuts.
Clar, quan ha cantat la Mireia, els 5 que s'escalfaven, tots ens hem sorprès que no hi havia més Lewandowski.
66 minuts va jugar contra l'Eintracht.
Bé, doncs ja veurem aviam què passa amb Lewandowski. I per cert, sobre això que explicava el Fernando del canvi del Barça i després de la derrota del Chelsea, recordeu-me després que la Mireia ens va explicar un capítol que va passar aquella mateixa setmana quan Araujo va patar i quan el Barça venia amb dubtes de Stamford Bridge sobre una trobada al vestidor que jo crec que ens il·lumina bastant respecte al que va passar una miqueta més tard, o el que està passant ara, perquè ara des del cap del Chelsea quantes victòries són?
5.
5 victòries consecutives.
I a la Lliga 7 consecutives ja, eh?
A la Lliga 7 consecutives, després del camp del Chelsea...
El partit del Chelsea va anar malament, evidentment, però està molt marcat per jugar en 10, no? O sigui, no, el partit acaba sense fer un gol, que feia 52 o 53 partits que marcaves, però tampoc era tan preocupant, no?
Però jo vaig veure l'equip apagat, com acceptant la derrota. No el vaig veure rebel. O sigui, no era una qüestió tan futbolística com d'actitud competitiva. És veritat que és prèvia a la recuperació de Rafinha i Pedri, no? Si no m'equivoco. Vull dir que el Barça estava en unes circumstàncies que no són les mateixes que quan tornen els dos líders, perquè ja podem dir clarament, ja ho sabíem, que Rafinha i Pedri són...
Absolutament,
són
sí. A Londres, Rafinha és a la convocatòria.
Són una estoneta. Minuts,
però juga una estoneta.
I rebel, és l'únic que rebel amb les lesions.
Sí.
Es veu que hi ha alguna molèstia a l'esquena de Lewandowski.
Ah, molt bé.
Però...
És recurrent, aquesta zona.
Sí, sempre té problemes, no?
Allà? És allà on els rivals amb més mala idea el castiguen moltes vegades.
Sí. Algun cop li han picat allà, sí.
Que no l'hagin volgut forçar. Clar, perquè no tingués... Jo crec que quan el partit s'allargava amb els 0-0, quan li han dit, doncs saps què? Surt a escalfar-te per si de cas has de sortir l'últim quart d'hora, perquè recordeu que a la segona tongada de l'escalfament ha aparegut Lewandowski, tot i que amb xandall i després...
És que xandall, pantaló llarg, ja...
I després de l'1-0, ja és com el xandall que jo em poso a casa quan he d'estar allà al sofà, sí, quan ja no he de sortir de casa.
És de xandall, o què, a casa? Hi ha molta gent, que és de xandall.
Home, a casa què portes tu? I el pijama a mitja tarda o què?
Bueno, pijama no, jo sóc més de xandall, sí.
Sí, sí, clar.
Però hi ha gent que va amb texans i tal. Jo estic més còmode amb xandall. Sí.
Molt bé, doncs...
Escolta, una cosa...
Som antics, Fernando.
Ara posats a obrir algun melonet, sí. Com està Chesney?
Què passa? Una gastroenteritis, no? No,
però dic, arriba per Guadalajara o...
Ah, clar, per Guadalajara.
Home, difícil, perquè si no ha de jugar Joan Garcia, qui juga?
Ter Stegen.
Ah, vale.
Però res, no? Pot jugar,
però el tema és interessant que jugui per si té una lesió... No sé, si el vols col·locar...
Home, però ja ara ja està bé, no? Si ha tornat...
Vaja, sí, que... però està bé, però jo crec que...
El problema és que estigui pel Barça, no?
Sí, però el Barça, si se'l vol... A veure, jo crec que el Barça se'l vol treure de sobre, perquè, en el fons, jo crec que és una distorsió pel Barça, eh? Però si li cau un contrari a sobre i té un problema físic, què?
Que es llueixi, no? Que sigui apte, exacte.
Vaja, jo comptava que jugaria igualment.
La gastroenteritis de Stensnell, que per mi ha fet, ha estat treure-li la intriga a la decisió, perquè, clar, es plantava el partit de Copa i a veure qui era el guapo... Clar. que feia jugar a Euro l'altre. Clar, si està amb gastroenteritis avui, d'aquí a dimarts...
Això dic el grau de gravetat.
Fernando,
de
si juga Ter Stegen, els equips de cop i volta diran ah, ja juga Ter Stegen, ah, escolta'm, doncs me'l plantejo. Jo crec que li interessa el Barça i el porter, no? Jugar a Guadalajara. No
sí, sé. Però jo sempre penso, no en negatiu, però me'n poso en la pell del director tècnic o de l'entrenador, sí, que ells es posen en la part més negativa.
Però tu què vols, vendre'l abans que es faci mal, com si s'hagués de fer, que no es fa mal?
Ricard, no, et fas mal en qualsevol moment. Us en recordeu el primer partit de Lliga que li han de posar un dit a Joan García a Son Moix?
Sí.
Aquí...
Sí, a l'escalfament, sí.
Sí, aquí mai passa res fins que passa. Jo el que dic és que és un jugador que és un cas tan específic i que jo crec que l'aposta és tan clara perquè no estigui a la plantilla,
I ell
que em fa dubtada si és més interessant que se'l vegi, que ja existeix, que ja juga, que està bé, o el risc de dir... Ostres, si té una situació complicada i es trenca per dos mesos,
sí,
pot
però
passar?
Més que se'l queda algú? Més que la intenció del Barça, aquí la clau és saber què vol fer Ter Stegen amb la seva vida.
Evidentment.
Si Ter Stegen vol marxar, és perfecte, però és que potser Ter Stegen vol jugar al Mundial, o potser Ter Stegen deixa el Mundial de banda i diu ja acabo aquí al Barça.
Acaba d'arribar Hansi Flick a l'auditori del Camp Nou.
Per torn, nom i mitjà. Gràcies. Comencem, Mireia.
Bona nit, Mireia Ruiz, en directe a la TDT de Catalunya Ràdio. D'entrada, com valores el partit i, sobretot, la importància de recuperar aquesta porteria zero? Gràcies.
El més important avui són els tres punts. Crec que hem controlat el partit. Sí, ho hem controlat tot, a la defensa ho hem fet molt bé. Potser no hem creat les millors oportunitats, però al final el més important és que hem marcat dos gols i hem sumat tres punts.
En directe a RAC1, avui us ha costat una mica. Quin valor li dones a tot el que fa Pedri per millorar l'equip i per desencallar partits que estaven una mica espessos com el d'avui?
En el primer gol hem tingut espai i l'hem aprofitat perfectament. Crec que ha estat el moment adequat, la passada adequada, i Pedri és increïble, és un jugador increïble. És el millor, és top. Què més puc dir? És excel·lent, és un jugador excel·lent.
Hola, míster, buenas noches. Adrià Albets, en directo para el Carrusel Deportivo de la cadena SER. Hoy Rafinha ha jugado por dentro. No sé qué le da el brasileño en esta posición, a diferencia de lo que puede aportar por la banda, y cómo valora su partido con el doblete.
És important. És important per mi que hagi marcat aquests dos gols i per ell també, per fer el següent pas endavant. Ell sempre és una gran ajuda pel nostre equip, és un element molt important de l'equip. I ho hem vist. Avui ells, l'Osasuna ha defensat molt enrere i ens ha costat crear espais. Però quan creem espai, en aquest cas l'hem aprofitat gràcies a la qualitat de Pedri i de Rafinha, i això ha estat molt important per nosaltres, perquè ja ho he dit altres vegades, i ho he dit abans, el més important són els tres punts.
Buenas noches, señor Flick. Aquí Víctor Lozano, en directo para el Radio Estadio de Onda Cero. Acaban el año ya, pase lo que pase, como líderes seguro. ¿Qué valor le da a este dato, que puede ser solamente estadístico, pero también a nivel psicológico importante? ¿Qué valor le da?
Ho vaig dir ahir. No penso massa en els altres equips. Nosaltres el que volem és anar a Villarreal i guanyar. Ells tenen un equip fantàstic, en aquest moment estan fent un joc molt bo a la Lliga, i nosaltres també. Hem d'anar allà, creure en els nostres punts forts i veure què passa, perquè el camí és llarg. Hem de viure el moment.
El Coliseum ha començat el Getafe 0 Espanyol 0 al minut 3.
Els equips, perquè han de guanyar també, però nosaltres ens hem de fixar en els punts que podem guanyar, perquè és el que podem controlar. Això és tot el que puc dir.
Hola, Hansi. Elena Condis, cadena COPE. Hoy ha sido baja Chesney de última hora por un virus intestinal. Si no se recupera el martes, ¿Podríamos ver a Ter Stegen en la portería, en Copa, en Guadalajara? No ho hem decidit encara. Demà o el dilluns tenim prou temps. De moment s'han de recuperar i ja veurem què passa el dimarts.
Hola, míster. ¿Qué tal? Alejandro Segura, de Radio Marca. Hoy el equipo no ha encajado. Portería cero del Barça. ¿Qué importancia le da usted a no encajar? Porque esta temporada es algo que es verdad que está costando un poco. ¿Qué valor le da no encajar ningún gol? Gracias.
No, it's always good to...
Sempre està bé acabar el partit amb la porteria a zero. Ja ho he dit.
More or less 80% ball possession.
Hem tingut una possessió de la pilota d'aproximadament el 80%.
It's like when you have in control the game and
quan controles el partit i quan el rival fa les transicions, costa defensar, però ho hem fet molt bé. Vull felicitar la defensa avui i tot l'equip, perquè és important acabar amb la porteria a zero.
Hola, míster Josep Capel, aquí al final.
Ah, ok, sorry.
Hola, míster, felicidades por la victoria de Josep Capel, de directo a Tablo Deportivo en Radio Nacional de España. De momento, todos los partidos que han jugado en el Camp Nou los han podido ganar y se crea un ambiente entre el equipo y la afición extraordinario. Ahora van a estar un mes y pico sin volver al Camp Nou hasta finales del mes de enero. ¿Qué importancia le da al devenir del equipo en este tramo al hecho de poder haber vuelto al Camp Nou? Gracias.
És genial, hem guanyat tots els partits, això és important, però tots estem molt contents d'haver tornat aquí en aquest estadi fantàstic i l'efecte és que hem guanyat tots els partits i podem seguir així. No puc dir res en contra d'això, estic molt content d'estar aquí. L'afició està contenta també de tornar a jugar al nostre estadi i per mi això és genial.
Hansik.
Hola,
aquí. Hola, Hansik. Buenas noches. Josep Soldado, para los jugones de la Sexta, la victoria de hoy del Barça obliga más al Madrid mañana, tiene que ganar. Además, se habla que su entrenador Xabi Alonso se juega al cargo. ¿Le sorprende que un equipo que aspira a todo, como el Madrid, ya el entrenador tenga un ultimátum en el mes de diciembre, como puede pasar mañana?
I don't want to speak about.
No vull parlar dels rivals.
I think not a question for me. It's
crec que no és una pregunta per mi. És pel club. Però el bo és que avui hem guanyat, portem 7 punts d'avantatge, anem primers, això està molt bé. Si pressiona el rival, això no ho sé, ho hauran de decidir ells, i per mi està molt bé guanyar partits i hem de seguir en aquest moment tan bo. És fantàstic veure
com
després de passar-ho malament durant unes setmanes ens vam recuperar, hem creat força, juguem bé i ara ja tenim tots els jugadors, crec que estan gairebé al 100%. Està molt bé veure això, ja veieu la qualitat de l'equip i per mi això és el més important. A mi no m'importa la resta d'equips.
Últimes dues preguntes, les qüestions, Pol, endavant.
Sí, Hansi Flick, aquí Pol Bolles per Dialètic. Volia preguntar per la parella de centrals, per Pau Cubarsí i per Gerard Martín, que va fent passes endavant i segueix donant bones sensacions. En una temporada on hi ha hagut moltes lesions i s'han provat moltes parelles de centrals per diversos motius, com d'important és trobar-ne una que s'afianci com sembla que estan fent aquests dos?
I think it's not about this two.
Crec que no és només d'aquests dos, és de la darrera línia. Eric també ha jugat molt bé i ens ha donat molta estabilitat a la defensa.
He made a fantastic match today.
I també avui ha jugat molt bé, és la meva opinió. És molt bo tenir-los a tots a aquest nivell. Gerard ha millorat molt. Ja he parlat de Cubarsí altres vegades, 18 anys, i jugar a aquest nivell és genial, això. Així que vull felicitar a la Masia pel que ha fet amb els jugadors joves. És fantàstic.
Hola, Hansi. Juli Claramunt, en directe a Gigantes. Per especificar una mica a la defensa, no sé com has vist avui a Cubarsí defensant un davanter centre corpulent com és Budimir, i què t'està semblant la seva temporada fins al moment. Gràcies.
Ja ho he dit abans, Cubarsí està jugant a un nivell fantàstic. És la seva tercera temporada, crec. I és increïble. És increïble. No sé, sembla que tingui molta experiència. I sempre està tranquil quan té la pilota, ajuda a la reconstrucció, igual que Gerard. Tots dos junts són una parella molt bona. I és molt bo tenir-lo a aquest nivell.
Fins aquí la roda de premsa. Moltes gràcies, bona nit.
Acaba aquí la conferència de premsa de Hansi Flick. Bé, comentant una mica com ha vist l'equip i valorant la situació del Barça actual.
Deixem quantificar les combinacions defensives utilitzades aquesta temporada. Són 6 parelles de centrals utilitzades per Flick aquest curs. La més utilitzada, Araujo Cubarsí, 7 partits. La segona més utilitzada, Cubarsí Gerard Martín, 6 partits.
O sigui que amb un Cubarsí Gerard Martín més,
sí,
ja estem com la parella més utilitzada que ha fet servir Flick aquesta temporada. Molt bé. Ha començat el partit de l'Espanyol a Getafe, oi, Laura?
Sí, al Coliseu, 1:11, Getafe 0, Espanyol 0. Recordem que per l'exclusiu digital poden seguir la transmissió amb el Tot Gira.
I que a partir de la segona part ja la podreu escoltar quan hagi acabat el tercer temps. Per tant, ocuparem l'espai d'aquesta primera part a Getafe, i després l'antena principal de Catalunya Ràdio podrà rematar aquest Getafe Espanyol que tanca la jornada de dissabte. Alguna cosa respecte al que ha dit Flick?
Bé, no, jo m'he quedat amb les ganes de saber què li passa a Lewandowski, potser...
Jo tinc respostes.
Ah, molt bé.
Has fet de periodista?
He fet de periodista, és el que sóc.
Sí, sí, exacte.
Lewandowski tenia uns problemes als isquiotibials. Flick m'ha assenyalat la seva cama dreta, que estava per jugar.
Ho ha dit Flick, eh?
Flick t'ha assenyalat la cama dreta?
M'he aixecat i he anat a preguntar-li a Flick què li passava bé a Lewandowski. M'ha dit que no són problemes d'esquena, que és un problema als isquiotibials. S'assenyala la seva cama dreta.
Isquios, eh? Molt bé.
Sí, que sí que estava per jugar uns 15-20 minuts com a molt, si hagués estat necessari. Que s'ho han plantejat, però que en el moment en què el Barça ha fet el primer gol, han decidit que no entrés.
Però fantàstic, Mireia, l'aclariment per tenir-ho tot controlat. Com sospitàvem...
Informació de la TDT.
Home, clar, si ha parlat la Mireia amb Flick...
Sí, no, vull dir, perquè com que això ara ho està sentint molta gent,
sí,
no hi ha cap, aquí no hi ha un comunicat mèdic oficial. Que l'ha hagut d'aixecar-se, anar a parlar amb Flick i preguntar-li per Lewandowski és la Mireia.
Sí, i ho ha fet, i la gent que escolta la TET té la informació ara mateix en primera persona. Hansi Flick ha explicat aquests problemes als isquiotibials. Alguna cosa ja sospitàvem, perquè no havia estat normal la gestió dels escalfaments a la segona part. Superada aquesta primera assignatura, en tenim més, eh? Triem el millor.
El millor jugador del partit.
Doncs som-hi, al Costa ha votat Rafinha, Ricard.
Lamine Yamal.
Mireia.
Eric García.
Laia.
Eric.
2 vots per Eric. Bernat Soler.
Rafinha.
2 vots per Rafinha. Marc i Carles.
Gerard Martín.
Xavi Campos.
Pedri.
Bernat Coll.
Pedri.
Fernando.
Gerard Martín.
Crec que hi ha un empat entre Gerard Martín, Pedri
empat
i Rafinha.
Sí.
Doncs desempataran els oients que
no,
han...
No, Eric, no? Que són 2 vots cadascú?
2, no?
Sí.
Doncs
quàdruple empat.
Desempataran els oients que a través de les xarxes socials han escollit Pedri. Per tant, avui el millor jugador triat és ell.
Bé, és que Pedri pot ser el millor jugador del partit.
En cada partit.
Tots els partits.
Ha dit Flick, top mundial, el millor.
És el millor.
Ha dit el millor en un moment, però després ha dit top mundial.
Quantes vegades han dit Pedri, Laia, al Camp Nou avui?
Unes 3 o 4 ovacions s'han dut, eh?
Doncs mira, no ha estat el millor, però ha fet els dos gols. I ha parlat, oi, Mireia? El que ha fet els dos gols.
Rafinha.
Doncs sí, ha parlat. El podem sentir.
Sí, bueno, sabíamos desde el principio que sería un partido bastante, bastante complicado, un partido físico, un partido donde, donde su equipo, bueno, sabe defender muy bien. Y al final es como, como ha dicho, el equipo tiene que tener paciencia. Sabíamos que sería bastante complicado encontrar el primer gol, pero la paciencia, bueno, sería algo importante para poder desbloquear el partido. Al final el gol podría salir al minuto 80, al minuto 90 o al minuto 1, pero sabíamos que el minuto 1 sería bastante complicado. Como he dicho, al final es un equipo que sabe defender y creo que hemos estado muy bien, hemos tenido la paciencia suficiente para poder encontrar el primer gol y desbloquear el partido.
Y en este tipo de partido es importante también probar esos disparos de fuera del área. Rafa, una de tus especialidades, lo habías buscado. ¿Contento también por encontrar este tipo de gol?
Sí, bueno, al final, como sabía que era un equipo... que defendía bien y bastante físico, y al final son jugadores altos. Sabía que una de las maneras sería buscar el gol de fuera de área. Al final, la primera parte hemos buscado algunas. Yo también he traído algún remate de fuera de área, no me he encontrado bien. A la segunda parte también. Y bueno, después creo que he tenido la oportunidad y un poco más abierto de lo que había antes, y fui feliz sin poder marcar el gol.
¿La celebración del segundo gol con Lamine tiene algún significado?
No, la verdad, estamos probando ya algún tiempo y nada, al final muchas veces nos saludamos así y bueno, hemos traído al partido.
Déjame hacerte la última, Rafa. Último partido del año aquí en casa, aún nos quedan dos partidos, Copa del Rey, pero 43 puntos, ya son más puntos que el año pasado en toda la primera vuelta. Ponéis presión sobre los rivales. Hansi siempre dice que tenéis que fijaros en vosotros mismos, pero ¿cómo valoras estas 7 victorias seguidas y qué importancia puede tener esto para el campeonato?
Creo que el míster lo dice muy bien. Nosotros tenemos que estar centrados en nosotros mismos, y esto es lo más importante. Al final, si hacemos nuestro trabajo, lo que tenemos que hacer, no tenemos que preocuparnos con los otros. Y al final creo que cuanto más puntos sumamos, mejor, ¿no? Al final de temporada, si vas por delante, imposible que te gane. Y bueno, son victorias para mí de mucha importancia, que da confianza al equipo para seguir sumando. Creo que estamos haciendo partidos mejores que antes y nada, cuanto más sumamos, mejor.
¿Com veieu l'equip? El veieu molt recuperat?
Sòlid, totalment, sí, sí. A mi em sorprèn, fins i tot, perquè aquesta temporada no m'estava agradant gaire i era molt escèptic, i des del dia de l'Atlètic de Madrid va ser el dia del clic, i el veig amb una seguretat, amb una confiança, amb una solidesa. Avui no s'ha posat nerviós, ho comentàveu al descans amb el Costa.
No, no s'ha precipitat gens.
Ha jugat.
Jo el que sí que veig és que els dos gols, el de Rafinha, el primer, vull dir, sens dubte, perquè recordo la recuperació d'Eric aquí en zona defensiva del Barça. El segon no recordo si també...
El segon és una pilota que descarrega
Ferran,
sí, i juga la...
Els dos gols han arribat de transició, és a dir, de Barça estil Flick. Quan hem d'atacar en estàtic...
És que és el més difícil. Passa
a tothom. Li passava al Barça de Guardiola, Bernat.
Sí, sí, ho dic perquè no sé si aquí Frankfurt i avui Osasuna poden ensenyar a alguns equips a defensar el Barça de manera diferent a com ho han estat fent fins ara.
Han perdut els dos.
Jo jo també tinc una cosa. Jo crec que l'equip ha millorat molt avui respecte al partit de l'Eintracht. Jo, a mi m'ha agradat com ha atacat l'equip. És que una cosa és que no hagis fet gol.
A mi no m'agrada com ha atacat
però
l'equip.
Però jo tinc la sensació que ha tingut amplitud, que ha tingut xut exterior, que Rafinha s'ha mogut bé a l'esquena dels centrals. El que li ha faltat al Barça és precisió en aquesta passada de Lamine Yamal. A Lamine Yamal i Koundé equilibrat molt, han trobat profunditat. Una cosa és el resultat i una altra cosa és com ha atacat l'equip. Contra un equip amb 5 més 4, jo crec que bé. En la segona part ja és veritat que hi ha hagut un moment que l'equip s'ha aturat, que no hi havia moviment, que era una mica quan s'han callat. Però en línies generals, jo veig partits d'equips que els hi fan bloc baix, que
es desesperen més i generen menys, perquè el Barça avui ha tingut...
No tenen futbol.
El gol anul·lat és un accident de gol anul·lat. Després hi ha la xilena de Ferran, el xut de fora d'Eric. Avui s'ha apostat una miqueta més pel xut exterior. A mi m'ha agradat la idea general de com atacava el Barça i la tranquil·litat que transmetia l'equip, i crec que hi ha alguns aspectes molt concrets que, per exemple, Rashford i Balde s'acumulen massa, o sigui, la mateixa línia de passada.
Sí, no lligat bé.
No, i després ho vaig percebre una mica el dia de l'Eintracht i avui a la primera part també, que Pedri s'enfonsa molt i llavors perds moltes intervencions, o és l'efecte que tinc. No sé si per intervencions Pedri ha baixat el registre en aquests dos partits, Carles.
Pedri?
Sí.
Participació.
No. Té 90 i pico d'intervencions, 96 intervencions.
Bé, el que passa, Xavi, és que és veritat que no només li passa a Pedri, li passa a aquests equips que ataquen blocs baixos, que a vegades es munten, com diu Valverde. O sigui, tenen tanta necessitat que de cop i volta tenen més jugadors per davant de la pilota. I
avui aleshores... Osasuna estava 26 metres plantat de porteria, que és una xifra baixíssima. Sí. De les...
Clar, és que si estàs a 26 metres de porteria i el rival s'ho apunta, com diu el Bernat Soler, tindrem més porteries a zero, perquè després no poden arribar a la porteria rival.
Home, aquest és un punt positiu,
que el Barça portava uns quants partits. Depèn del que t'agradi. A mi m'agrada més guanyar 5-3 que 2-0.
Però no depèn només de tu. No.
No és que a mi m'agradi que em facin això. Jo crec que
I crec que el Barça de Flick és que... un Barça de 5-3.
Sí, home, però clar, si el rival no et deixa anar 5-3, és millor anar 2-0 que 0-2.
És obvi.
5 partits portava el Barça encaixant gol i avui el Barça ha aconseguit marcar primer, que portava 5 partits que començava perdent.
O sigui, la porteria 0 eren 5 partits sense porteria 0.
És que l'ordre, la corrent...
Això és un pas endavant, que el Barça, si aconsegueix això, tindrà molt guanyar, perquè sempre marca.
Sí, però no li agrada al Bernat. Al Bernat l'ordre contrasià. Li agrada quan va a Alemanya, que li agrada tot que estigui molt ordenat. Però el futbol perd la seva essència.
Perquè això és un entreteniment.
I li agrada més la bogeria.
Jo m'ho passava millor encara l'any passat respecte a aquest. És a dir, m'ho passava millor l'any passat encara
per les remuntades.
Si recordes el partit del Leganés i de les Palmes, no t'ho passaves millor contra equips?
Dos de tota la temporada.
Però és que aquest any, quants equips ens han plantat
el món? Ja està recuperat del tot, heu dit, l'equip. Jo crec que no. O sigui, que guanya confiança, però l'exuberància, el ritme, l'electricitat que teníem l'any passat i que això es traduïa en...
Ens hi estem apropant.
Hi ha hagut 7 remuntades, el que passa que d'aquestes 7, 6 han estat només d'un gol i hi ha una, que és la del Llevant, l'única que han estat de 2 gols, però 7 remuntades hi ha hagut aquesta temporada.
L'equip està millorant i està creixent, perquè el dia del Chelsea, jo crec que ens vam quedar tots una mica allò garrativat a el que estàvem veient.
Sense Pedri ni Rafinha.
Clar, vas recuperant jugadors, vas agafant... Aquests jugadors van acabar agafant la forma. A mi el que em genera una mica dubte és precisament aquesta posició de Rafinha, que ha fet els gols, però no sé si ell se sent còmode a la mitja punta. Si li manca espai. A mi m'agrada un Rafinha que tiri moltes desmarcades, saps? Perquè així obliga els centrals a retrocedir.
Sí, és més fàcil fer-les des de la banda que no pas des de la banda.
Rashford fa moltes, també, però...
S'obre molt, Rashford. A mi m'agrada Rashford.
I ofereix a l'espai, també.
Però en condicions normals, titular Rafinha a la banda i una altra mitja punta. Amb això coincidim tots.
Està bé provar-ho.
Rashford ha dit al Bernat, és més revulsiu que titular. Bé, jo no sé si és revulsiu, però no és titular.
Sí.
O sigui, per mi és un jugador que et pot donar coses i et dona coses, l'altre dia contra l'Eintracht a mi em va agradar, però estic d'acord que no és estructural.
Jo sobre el que deia el Bernat sí que crec que el Barça i Flick, que tenen un estil molt determinat i és un estil que funciona molt bé contra equips que volen, que són valents, que s'atreveixen a disputar-te la pilota i que deixen més espais, aquí no hi ha dubte, però sí que és veritat que hauria de posar l'accent en aquests partits en què li fan dues línies de 5 i es tanquen darrere, perquè sí que és molt important treure conclusions de com es poden trencar aquestes defenses. No sé com anem de pilota aturada, de producció ofensiva en corners i faltes laterals.
Bé, avui jugàvem contra un equip que és poderós,
la roca.
La defensa això, pilota aturada.
Però dic que això és, el Barça també pot millorar aquí i també buscar alternatives. L'altre dia les arribades de Koundé van ser claríssimes, que és un jugador que entra de segona línia, un defensa que és inesperat a l'àrea, i les centrades, sobretot la de Rashford, va ser boníssima,
per a aquest tipus de jugades. Doncs però jo crec que explota.
Sí, però jo crec que en aquest sentit jo veig aquest equip com amb molts recursos que no són els orgànics o els ortodoxes. O sigui, totes aquestes diagonals de Koundé. Avui hem picat un córner en curt que ha estat gol i que no està, i que finalment ha estat anul·lat per un taló a la cantonada. Uh-huh. Hem vist molt xut exterior. Tinc la sensació que és un equip, el Barça, que no és el típic equip que acaba jugant amb vol. És a dir, i que bascula d'una banda a l'altra, sinó que té molts factors sorpreses en aquest atac contra una defensa baixa. Jo el veig com amb molts recursos.
Però, per exemple, això ho fa Koundé, oi? Sí. També ho podria fer Valde.
No fa, bé, és que la banda esquerra de Rashford Valde no funciona igual.
Però i el Barça, aquest Barça no renega de la centrada lateral, que l'altre ja va ajudar a empatar contra
l'Inca,
i que en Fermín l'hem vist des de la banda esquerra, sí, Lamin també... Té cert gust per fer centrades laterals, buscant més la zona entre el primer pal i el punt de penal. O sigui que aquí els rivals que es tanquen els hi pots fer mal i els hi fas mal.
Jo crec que progressem adequadament i que arribem abans de festes amb un altre partit com el de la temporada passada, el de Villarreal. La temporada passada va ser contra l'Atlètic de Madrid, on veurem això que ha explicat la Laia, si estem tan a prop com alguns ens sembla o si encara venim com de molt a baix, perquè aquest primer trimestre ha estat molt accidentat i ens costarà arribar a aquell punt. Tot i això, aquell punt ha de ser el punt de partida, eh? O sigui, hem de millorar el que vam fer amb la temporada passada com a equip. O sigui, jo crec que no ens podem aturar allà, perquè defensivament necessitem tenir consistència, que era una cosa que la temporada passada ens va costar. O sigui, aquest hauria de ser el punt de partida. Jo crec que, com diu el Xavi, en poc temps, després del camp del Chelsea, ens hi hem apropat, i ara estem parlant ja que hi ha competència interna, De Jong ja no és titular, Fermín ja té problemes perquè juga Rashford, perquè jugui Rafinha dintre i no és titular, i no hi ha Dani Olmo, Gerard Martín és titular, i per tant els centrals, bé, Araujo està amb la seva baixa, però no estava en el guió, diríem.
Lewandowski i Ferran, també.
Lewandowski i Ferran, correcte. Jo crec que la competència interna és un motor bàsic perquè aquest equip continuï trobant les millors versions. Com menys titulars indiscutibles tinguem, molt millor, perquè jo crec que aquesta és una cosa que va fer el Barça excepcionalment ferotge la temporada passada. Heu parlat del partit del Chelsea i volia recuperar amb la Mireia una informació que ens volia transmetre sobre coses que van passar aquella setmana post-Chelsea. Quins partits teníem aquella setmana?
A la vez, Atlètic de Madrid...
Val, el primer cap de setmana a la vez i després l'Atlètic de Madrid, no?
Sí.
Mireia, explica'ns.
Doncs mira, després del partit del Chelsea, a la setmana del partit de l'Atlètic de Madrid, hi va haver una conversa informal a la Ciutat Esportiva entre alguns jugadors i Hansi Flick. Tota aquesta conversa va sorgir perquè els jugadors estaven preocupats per Araujo, perquè deien que el veien molt fotut, i va ser una conversa que van tenir, el que deia, una mica informal, els uns amb els altres. En aquella conversa, parlem de protagonistes. Hi havia Flick, hi havia alguns capitans, hi havia De Jong, hi havia Pedri, també Rafinha, i hi havia altres jugadors, com per exemple Koundé, i també rondava per allà Christensen. Hi havia altres jugadors que no van participar en la conversa, però que sí que la van sentir de fons, perquè com que estaven a la Ciutat Esportiva, era un espai comú entre tots. Llavors, Flick els hi va dir que la manera d'animar Araujo era que tot el vestidor fos una pinya, que guanyar partits era la manera d'ajudar Araujo a rebatre aquesta situació, que és el que ells
podien
fer.
L'equip havia de fer un pas endavant ajudar que Araujo es pogués recuperar i que no tingués tampoc tanta urgència ni que l'equip el trobés a faltar.
Sí, senyor. I a més, en aquest moment Flick també va incorporar un detall sobre la seva plantilla. Va dir que estava convençut que això ho podrien tirar endavant i que podrien guanyar per Araujo, perquè eren una plantilla molt polivalent. Després d'aquest comentari van agafar la paraula alguns jugadors, entre ells De Jong, que va dir que ell pot jugar a qualsevol alçada del mig camp i que fins i tot podria jugar a central si fes falta. El mateix De Jong va posar l'exemple d'Eric García, dient que Eric García pot jugar on sigui, que és el comodí perfecte. Va ser en aquest moment també que altres jugadors van alçar la veu, Koundé, un d'ells, i va dir que ell últimament ha estat jugant de lateral, però que si algun dia havia de jugar a central, ell també podia fer. Pedri, per exemple, un dels capitans que també eren a la conversa, va posar d'exemple Marc Casado, que ell és migcampista, però també l'hem vist jugar alguna vegada de lateral. També hi havia Christensen per allà i es va postular com a possible migcampista, com a possible defensa. I va ser un gest que Flick va agrair molt i que els va dir que gràcies a això i el fet
les
que fossin com una pinya, va ser una mica una conversa de germanor i que va acabar Flick amb unes ganes.
Flick va tenir la sensació que tots els jugadors feien un pas endavant, que tothom s'hi oferia pel que fos necessari.
Tenir la sensació que tothom es va quedar amb les ganes de menjar-s'ho tot, de menjar-se el món, i que allò havia de ser un punt d'inflexió i que d'aquí havien d'anar tot endavant. I així és com ha estat, de fet.
Doncs la veritat és que són, que heu dit, 5 victòries consecutives des d'aquell post-Chelsea. Sí. Apel·lant a la polivalència, què et sembla, Bernat?
Mira, estava fent aquí un joc, que és una defensa amb Casado lateral dret, Koundé i De Jong centrals, i Eric García lateral esquerra. Christensen mig centre. No, i a partir d'aquí ja...
No toquis.
Però bé, molt, molt interessant, i sobretot em crida l'atenció, diríem, el debat futbolístic i l'aportació futbolística dels jugadors, no? Que no sigui l'entrenador que digui perquè tu pots fer això, no, que siguin els mateixos jugadors que vagin, que la teixen jo digui, no, jo puc fer de qualsevol cosa al mig del camp i de central,
o
Koundé, no? Que digui, ei, recorda que jo també puc fer de central.
Té un to assembleari.
Sí.
És bo, això.
Però no, del bon ambient, no?, al vestidor, i que realment tots pensen això que tant li agrada a Flick, de que no pensin en ells individualment, sinó que pensin en el col·lectiu, doncs és una mostra més d'això.
Doncs interessant el que ens explica la Mireia, per veure també que l'equip va, en un moment de circumstàncies, diríem, delicades, tothom va voler remar cap endavant i tothom s'hi va oferir pel que fos necessari.
De moment, Ricard, el central que s'ha improvisat, que Gerard Martí, no està fent de nassos,
Fantàstic, eh?
Jo tinc molta curiositat amb l'evolució d'aquest jugador en aquesta posició, perquè és veritat que al Barça, home, li agradaria tenir un fitxatge o un central esquerrà, perquè Flick ho va dir fins i tot en una roda de premsa, i no sé si finalment canviarà de parer o no en funció del rendiment del Gerard Martín. És veritat que porta poc, és veritat que queden partits importantíssims contra rivals durs i que a la Champions tot anirà guanyant en tensió i a la Lliga també.
És un recurs més, ja el tens assegurat.
Però déu-n'hi-do, Bueno, jo crec que el Cornellà va jugar de central.
Amb línia de tres centrals.
Clar, per això dic que no sé si
al final donarà... Sí, amb un altre escenari tàctic. Sí. Vull dir que és que no té res a veure amb el que ens està sorprenent ara.
I segurament amb la defensa una miqueta més a prop de la porteria.
Això dic que no sé si això és allò flor d'un dia, d'un...
Són 6 partits ja,
Sí. Clar, si li estan sortint totes així, mira, de casualitat...
No falla, no està fallant, però no, i algun dia fallarà.
Està rendint a molt bon nivell.
I molt concentrat, i el tall, doncs, normalment és contundent.
Filtra bones passades, també.
Avui ha fet un desplaçament creuat per Lamin, dels que feia Íñigo Martínez la temporada passada.
Un canvi d'orientació, sí. No? Cada cop, i vam veure aquells dies de passades en profunditat, sí. Quin partit va ser, contra l'Alavés, no?
Contra l'Alavés, sí.
Buscant la profunditat. Bé, és que jo crec que el Fernando marca el Gerard Martín i l'altre tema és l'Eric, que ara en parlarem, però que...
Flick ho ha subratllat quan li preguntaven per Gerard Martín, s'ha afanyat en remarcar la combinació Gerard, Cubarsí, Eric.
Doncs mira...
Són tres centrals en el fons,
Sí,
és reforçar l'entramat defensiu.
Clar, és que aquí tens un mur defensiu. Comencem per sentir Eric.
Ha parlat als micròfons de Movistar, li comencen preguntant per com d'important és la victòria.
Buenas noches. Sí, muy importante. Al final, bueno, creo que sabíamos que iba a ser un partido complicado, similar al que tuvimos en Champions contra la Lenta, con un rival muy cerrado, buscando las contras. Nos ha faltado un poco de ritmo en la circulación, pero bueno, al final creo que estos partidos, llevamos un cúmulo de partidos muy importante y los tres puntos era lo más importante.
Sí que has cambiado un poco la velocidad, sobre todo en el arranque de la segunda parte de circulación. Es lo que estaba faltando, más profundidad, más verticalidad con una defensa tan cerrada.
Sí, totalmente. Al final, contra estos equipos, si no mueves el balón rápido, intentas aprovechar alguna vez que ellos, bueno, se despisten o se abran un poco más para atacar, es jodido, ya lo hemos visto, se cierran muy atrás, hay pocos espacios, pero bueno, al final contento con los tres puntos.
¿Qué importancia le dais? Es la séptima victoria consecutiva en Liga, pero sobre todo ahora mismo el colchón que tenéis ahora mismo, de más 7 sobre el segundo.
Sí, al final, cuando juegas, antes, bueno, juega el Atlético de Madrid, pero antes no, que los nuestros rivales que también están ahí en Madrid, el Villarreal, ganas el partido, aumentas la distancia, siempre es importante, tienes un domingo más tranquilo en casa, así que es importante para nosotros.
Yo veo un poco de la polivalencia, no solo de ti, sino ya de muchos jugadores. Tú ahora te has sentado en el pivote, pero estamos viendo a Gerard cómo está jugando de central, como hemos visto hoy Rafinha, por ejemplo, por dentro, que tenéis distintas alternativas. No sé esa polivalencia, ¿cuánto os hace crecer a todos?
Obviamente que al final da un impulso al equipo más allá, crea más competencia, que al final es lo más importante para que, bueno, todos estemos enchufados, nadie se relaje, al míster le viene bien, así que nosotros nos toca rendir.
Yo tengo que te han preguntado mucho de dónde quieres jugar, ¿no? Pero ya has jugado en tantas posiciones que no sé si ahora mismo estás asentado, sobre todo más que nada porque al lado tener a Pedri debe ser una bendición.
Sí, totalmente, la verdad que cuando se complica un poco el tema, balón a Pedri y él te lo soluciona todo.
L'àrea petita.
Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal?
Mira, ara parlàvem del triangle Cubarsí, Gerard Martín, Eric. Et dona estabilitat?
Sí, és que ara en parlàveu, eh? És que jo crec que hem parlat aquests dies molt de Gerard Martín central, d'Eric mig centre defensiu. Jo crec que en el cap de Flick se l'imagina com a triangle. Ell imagina un triangle Cubarsí, Gerard i Eric, i que aquest triangle li dona una cosa que qualsevol altra combinació no li dona. D'entrada, li permet posar el teu millor central a perfil dret, que és Cubarsí, et posa un central com és Gerard Martín a perfil natural i que, per tant, davant de pressions altes et pot obrir control i fer passada natural, i després et dona un jugador que té una estabilitat posicional que jo crec que ara mateix el fa sentir segur, que és Eric.
O sigui que tu veus aquí uns fonaments defensius que tenen recorregut, perquè aquí a De Jong li costa molt més mantenir aquesta posició.
Sí, aquesta és la pregunta. Jo crec que De Jong, ell deia, parlava de que haurà de millorar. Jo crec que De Jong li haurà de donar algunes coses que ara mateix Eric li està donant. És a dir, Eric, ja n'hem parlat moltes vegades, eh? Posicionalment és brillant, en pilota és correcte. Jo crec que en pilota li costa encara girar, interpretar, fer els canvis d'orientació. Això, en això De Jong és superior, però és un extra just després de perdre pilota. Probablement és el millor de la plantilla i dels millors d'Europa defensant cap endavant, i jo crec que li dona una cosa molt important a Flick, que és que evita partits d'anada i tornada. És a dir, des que hi ha Eric a la posició de mig centre, els partits són bastant més controlats. Hi han menys transicions de les que hi havia abans, que moltes vegades semblava una bogeria.
Però per què? Per què, Àlex? Per què ho evita?
Per aquesta capacitat d'anar cap endavant, de defensar cap endavant. És a dir, Eric es passa el partit basculant cap al lloc on està atacant el Barça, està molt a prop de la pèrdua, llegint constantment on està. En canvi, De Jong, en aquesta posició, o qualsevol altra, està més pensant en atacar, no? És a dir, jo crec que Eric, quan està camp rival, ell ja pensa on ha d'estar col·locat per robar aquesta pilota que li permeti al Barça fer el segon atac, que moltes vegades, i més en partits com avui, és el que et dona més avantatge, eh? L'atac que comences després de recuperar pilota.
Però t'afegeixo la possibilitat de la transició defensiva, de córrer cap enrere, perquè a De Jong això li costa gairebé més que córrer cap endavant, com hem vist avui la persecució a Víctor Muñoz. O sigui, clar, Eric et blinda.
Sí, totalment. Cap endarrere també té més cames, sap llegir-ho. I t'afegiré una cosa nova. Mira, et diré que ell sap molt bé quan aparèixer i quan apartar-se. És a dir, hem vist Eric molt poc posar-se entre centrals. Gairebé no hi va. I moltes vegades el que fa ell és, des de posició del mig, espera que el fixin, que el seu rival vagi cap amb ell, i desapareix perquè entri Pedri. Fixeu-vos-hi, perquè això també ho fa. És tan intel·ligent que sap quan ha d'aparèixer i quan ha de marxar.
Això ho feia una mica Christensen en el rol amb Xavi de mig centre, eh? No participar en la primera passada, i intentar moure's per arrossegar el mitja punta i que pugui aparèixer algú amb més peu en aquestes circumstàncies.
Sí, això ho feia. I després deixa'm afegir el tema Gerard Martín, que jo crec que va lligat amb Eric, eh?
Sí.
que és el...
Ara parlàvem... sí, mira, la parella Cubarsí Gerard Martín, 7 vegades, ja igual a Cubarsí Araujo.
Si torna a jugar.
Ah, exacte, el pròxim partit.
Em falta una, sí, us escoltava, i com deia el Campos, no? Són 6 titularitats seguides com a central esquerra, consecutives.
Això mateix. Què volies dir?
Mira, Gerard, jo crec que aquí estem tots d'acord que ha tingut una evolució i un creixement increïble, però què li dona Gerard o què pot pensar Flick que li doni Gerard que no li dona cap altra opció? 1. Posicionalment és impecable, també, com Eric, sempre està concentrat, és molt fiable en els duels, jo crec que té problemes quan ha d'anar cap endarrere, quan ha de girar, avui a la jugada aquella on que treu Joan Garcia, que li guanyen el duel, però amb tota la resta és molt responsable, i després crec que li permet un escut a Balde, és a dir, l'escut de Balde és un jugador que està jugant a posició natural entre central i lateral, ell es troba còmode, i en pilota té tres coses molt importants que no li han donat suficient importància i crec que tenen molta. La primera és que les seves passades arriben des de molt amunt, gairebé tan amunt com Cubarsí, és a dir, avui fa, de les 91 passades que fa, 49 són a camp rival, les comença a camp rival. Avui ha jugat com a mínim dues vegades, com a mínim, amb tots els davanters o mitjapuntes d'aquest equip, inclòs Fermín i Rooney, que han jugat uns minutets. És a dir, té molt bona passada progressiva. I després el que heu dit també ara aquí al tercer temps, aquest desplaçament, aquest aprofitar Lamin, fins i tot les entrades de Koundé, que avui les ha fet molt bé, crec que això t'ho dona Gerard i, òbviament, ningú més t'ho pot donar ara.
O sigui, tu veus continuïtat, de Gerard Martín com a central esquerrà?
Jo encara tinc dubtes per als partits dubtes, exigents.
Ara mateix tampoc tens gaire on triar,
No, ara mateix l'única opció seria posar Eric al perfil esquerre i entrar De Jong, no?
Sí.
Jo crec que aquestes, jo no la descarto, que d'aquí unes setmanes, si De Jong arriba al seu sostre, la puguem veure. Però si no...
Bé, doncs com a mínim per tancar el 2025 fa la sensació que el Barça es recolzarà en aquest triangle a Vila-Real. Després de festes ja veurem què passa. Àlex, gràcies.
Una abraçada a tots, gràcies.
A mi em fa dubtar més el tema Eric De Jong que el tema Gerard Martín. O sigui, jo crec que Gerard Martín té assegurada la continuïtat fins que no hi hagi res que desaconselli, i en canvi en la posició de mig centre, clar, és que Eric ho està fent molt bé, però quant temps podrà mantenir Flick De Jong a la banqueta?
Home, és una bona pregunta. I un altre entrenador que prengui o que prengués les decisions més mirant el currículum i el que és políticament correcte, segurament ja l'hauria posat. Però Flick no és d'aquest tipus d'entrenador i ja es basa molt en el rendiment per prendre decisions.
Jo crec que el perjudicat pot ser Gerard Martín,
Ja, que posi... Sí. És l'opció més fàcil.
Sí.
No? Retrocedeixes Eric, poses De Jong i Gerard Martín content si ha d'esperar, si ha de descansar algun dia. Tampoc no et demanarà ser titular indiscutible.
Però
és que li dona molt, al centre d'esquerra, Flick.
I De Jong està en condicions de millorar de manera immediata el rendiment d'Eric al mig centre, perquè Eric, a més, té una altra cosa que potser pot semblar molt banal, però és que té molt bona relació personal amb Pedri. I això a vegades al camp també es trasllada amb Pedri, química, sí, químic personal, perquè es coneixen des de fa anys i tal. I això també suma. I és que, vaja, el partit que passa, partit d'Eric al mig centre, amb més coses.
Guanya molts duels. I això que deies de la transició defensiva, Ricard,
sí.
Eric va per davant de De Jong.
Home, però molt per davant, no?
En els duels
i el replegament. Jo, perdoneu-me, però tinc la sensació...
Sí, aviam, va.
...de que el Barça, per fer el pas endavant que necessita a nivell competitiu...
Necessita...
Jo penso al revés. Jo penso que necessita un mig centre...
Central.
...que talli... que recuperi...
Sí, aquest triangle defensiu, per exemple, que estem dient.
A veure si el poguessis millorar amb un central esquerrà de primeríssim nivell, seria la bomba. Però
ara no el tens.
Però no el tens. Però dic, el rendiment que està donant ara mateix Gerard Martín és molt bo. El rendiment que està donant ara mateix Eric García de pivot per davant de la defensa és molt bo. L'equip està funcionant i està guanyant. Per tant, a més, no tens la por que tenies abans de és que es pot empipar Frenkie i pot marxar. Està renovat, no? Doncs si està renovat...
Si s'enfada, doncs...
Mira, jo crec que aquí
i si a final de temporada li dona per dir que ha jugat menys del que s'esperava,
Doncs escolta, posin, tal dia farà un any i
m'entens? Molts diners.
Això aquí, mateix. Això mateix, que mi... jo crec que Flick ara té la força del rendiment per mantenir aquesta aposta.
No, el Barça guanya.
Jo crec que la clau és la figura de l'entrenador i com és Flick, que encara que fa ja un any i llarg que el coneixem, que el tenim aquí, li hem anat coneixent coses. A mi, per exemple, la gestió del Caster Stegen m'ha semblat sorprenent, que un entrenador alemany es carregui el porter alemany, no m'ho esperava.
I no públicament.
Però crec que ja venien de certa situació.
És igual, però ho va fer. És a dir, que jo crec que si Flick creu, considera que li dona millor resultat Eric García al dop...
Però és que potser... No, però és que potser no, considera no. Que De Jong és clau pel Barça. Si aquesta és la,
però considera, perquè després recordem que Flick va fer una aposta a principi de la temporada passada i no crec que se li hagi oblidat, i l'esperarà, que és Marc Bernal. Voldrà que algun dia Marc Bernal també tingui un paper.
Llarg termini. Jo crec que això serà llarg termini.
Llarg termini, què vol dir? Que aquesta mateixa temporada, ja no el veurem.
Marc Bernal no serà titular del Barça. Vaja, em sorprendria molt.
Hem dit que la clau de que el Barça millori és la competència, no? Doncs sí. La competència és que el titular que es pensa que és titularíssim no ho sigui. I com es veu que no ho ets? Si no jugues tot el que tu et penses que jugues.
Total, i passigat aquí.
Si el que juga al teu lloc no para de fallar, no para de cometre errades i surt a les fotos,
mira,
doncs
per
caurà.
Començar, Fernando, si no, passa això. Si no ets titular, jugues a Guadalajara i estàs a la banqueta a Villarreal, doncs que mira. És el que ara mateix li tocaria a Frenkie de Jong. Algú té pressa perquè de Jong entri a l'onze titular? És a dir, tots estem ara... tots coincidim que no tocaríem res a curtíssim termini.
El que ara tenia pressa és ell i jugar amb la intensitat que hi ha partits que jo no li veig. I ho sento, perdoneu. Hi ha dies que jo el veig que surt i no va a tope. I jo crec que és un jugador que és molt bo tècnicament, que és molt bo en les transicions, que és un jugador que trenca línies, però que vull que visqui els partits en tensió i a vegades que no el veig.
Laia, com ho veus tu, això?
No sé, De Jong la temporada passada va acabar molt bé. Aquesta, parlàvem d'aquella dupla amb Pedri fantàstica. El De Jong amb aquest nivell, jo crec que Flick el posa per davant d'Eric.
Sí, el De Jong que perd una passada de 5-6 metres fàcil, oberta, sense oposició al mig, al camp del Chelsea, que et claven al segon, doncs el treu.
Clar, que no, clar, jo t'estic dient el nivell
ara,
aquell.
Ara haurà de tenir opcions per demostrar aquest nivell, perquè Eric potser no li deixa gaires, perquè és que, clar, ara mateix el funcionament col·lectiu et convida a no tocar gaire. Per tant, per començar has d'anar a Guadalajara a fer el partit, o sigui, a mostrar la màxima implicació i compromís. Bé, dic jo a Guadalajara perquè et dono per fet que De Jong jugarà, no li donaran descans a Guadalajara. Té condició de titular. Qui hauria de descans a Guadalajara és Eric, no?
Sí. Bé, Bernal també hauria de jugar a Guadalajara.
Sí, també podria jugar Bernal, sí, és veritat.
El que és evident és que possiblement en aquesta posició De Jong és millor que Eric. Però al cap i a la fi en el futbol, i en més al futbol d'èlit, tot això s'ha de demostrar.
Clar.
I fins ara no ho està fent.
Descansa al Coliseum, on continua l'empat a 0, Getafe 0, Espanyol 0.
Doncs el descans, ara la segona part, la viurem en el Tot Gira quan el tercer temps acabi, perquè el Bru vol preguntar, compte, avui format nou, hi ha 6 preguntes curtes.
Sí?
S'han de contestar ràpid.
Més ràpid encara.
Si sempre són ràpides.
Doncs més ràpid.
Amb si no.
Correcte. Primera.
Aviat vindrà el mercat d'hivern i s'hauran de prendre decisions, per això tinc moltes preguntes que heu de contestar especialment ràpid. Fernando Polo, vendries Eric García per 50 milions d'euros?
Mai.
Claríssima. Segona.
Bernat Soler, acceptaries 40 milions d'euros a canvi de vendre Marc Bernal?
No.
Claríssima, també, eh?
Sí.
Tercera.
Mireia, per 30 milions d'euros deixaries anar Marc Caçador?
No.
Algú vendrà alguna cosa o no agafem ni un milió d'euros?
Jo crec que algú aquesta respondria que sí, eh?
Jo sí.
No, 30 no. 30
el Bru li fa la Mireia perquè els altres potser els acceptaríem, no, els 30?
Exacte.
Va, quarta.
Bernat Coll, Gerard Martín el vendries per 20 milions?
No.
Ui,
aquest no
fregant el pal, eh?
I a l'hivern menys.
Anem
no?
Molt sobrats de pasta, no?
Tots. Que farem ple, 6 de 6, ja veuràs, Carles. Cinquena.
Carles, aquest va venir lliure. Per 10 milions deixaries anar Christensen?
I tant. I embolicat. I embolicat.
I per 5.
És l'última.
I com no pot ser d'una altra manera, Laia, a canvi d'estalviar-te en la fitxa, deixes marxar gratuïtament a Marc-André Ter Stegen?
Sí.
Molt bé, doncs la conclusió és que marxen Ter Stegen i Christensen.
Però dels altres n'hem de vendre alguna cosa. Dels altres hauríem de fer un sacrifici.
Deu de Christensen i fitxa alta de Ter Stegen, estalviada. La resta, tots aquí quiets, que no es mogui ningú.
Home, jo dic Eric mai perquè Eric és lateral dret, lateral esquerra, central dos perfils i pivot. Home, està bé, no?
Ara 50 quilos, eh?
Ara falta que voli el mussol.
Els partits del Barça, sempre a la TDT de Catalunya Ràdio.
Una teranyina és una obra mestra de l'enginyeria. Estructures perfectes que les seves autores teixeixen en llocs oblidats. Com ara el dipòsit d'un cotxe que no cal omplir. Nova gamma híbrida Cupra amb fins a 130 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
El vol del mussol, amb Guillem Soler.
Bona nit, Guillem.
Bona nit.
Ja no ets a la llotja, eh?
Ja estic aquí a la Repsol preparat per fer el poema.
Molt bé, doncs ja pots volar.
Abans de començar, molt ambient, molt soroll. Després, minut de silenci per Masforroll. O se sona tancat a que el temps vagi passant. El Bar ens anul·la el gol de Ferran? I a sobre aquesta gent avui van de blanc? I ens estavellem cada vegada amb aquesta defensa tancada i cada vegada se li fa de dir al seu porter per secar de porteria. I passa el temps, només queden 20 minuts. L'Osasuna està a gust, però l'empat és injust. Rafinha des de la frontal, la tira fort, ajustada al pal, fem-lo a zero, menys mal. Tenim més control de l'esfèric i del partit? Pot ser que la tecla hagi sigut de pivot Eric? Cau el 2-0. Rafinha, altra vegada, posa d'en peus la colorada. El Camp Nou crida, Xavi, quédate. L'aficionat està feliç, distret. Sap que aquesta nit dormim a set.
Com ha anat l'experiència de la llotja, Guillem?
Doncs molt bé, ens han tractat molt bé, hem gaudit, i llàstima que no han caigut més gols perquè aquesta gent han vingut a que no jugués a res i al final ens ho hem emportat perquè ens ho mereixíem.
Te'n dus algun record a casa?
Bueno, m'he pogut estar una estoneta xerrant amb l'Iniesta i m'ha fet una il·lusió que quasi, quan he marxat quasi em faltaven les llàgrimes. Espero que no m'ho hagi notat.
Gràcies, adeu.
Adeu, adeu.
Recupera el podcast de la TDT i el Tercer Temps a catradio.cat, a l'app de Catalunya Ràdio i al web de 3Cat. Web de 3Cat. Escolta'ns com i quan vulguis. Quan es fan foscos els dies i deixem de ser esclaus, les tristors són alegries, obrim portes sense claus. Quan es mor la rutina, a un racó de la ciutat, Barcelona s'il·lumina quan et tinc al meu costat.
Cinquena victòria consecutiva del Barça, setena en Lliga, el Barça 43 punts a 7 del Madrid, que jugarà demà a les 9 a Vitòria. Ara us deixem amb el Tot Gira i la segona part del Getafe espanyol, que empaten a 0 ara mateix al descans. La TET tornarà dimarts. Dimarts Copa, Guadalajara-Barça. Un dia per veure si juga Ter Stegen, per veure si es fa un pas endavant De Jong, veurem què ens depara. Fins aleshores, bona nit i que gaudeixin del lideratge.